Les 9 i 3 minuts del matí tenim ja a l'estudi de Catalunya Ràdio la secretària general i candidata pel 14 de febrer del Partit Nacionalista de Catalunya, Marta Pascal. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Estem avui pendents de com evoluciona aquest cas del Consell Esportiu de l'Hospitalet. Hem pogut parlar fa una estona amb el portaveu d'Esquerra, la Diputació de Barcelona, que vol impulsar una moció de censura. Vostè creu que Núria Marín hauria de plegar després de quedar imputada per l'UDEF?
Fixa't. És a dir, crec que en els temes relacionats amb la presumpta corrupció aquí tenim un problema de país. Jo sempre intento fer l'equilibri, no?, entre la presumpció d'innocència, no?, per una banda, i que s'hi dimeixen les responsabilitats. I segur que la senyora Marín el que ha fet és donar moltes explicacions i jo confio que si realment hi ha alguna cosa que no ha fet bé, el que farà és dimitir. O sigui, em sembla que és una persona amb una trajectòria, no?, que si realment vol fer les coses bé, doncs mostrarà responsabilitat. Ara, també us diré, crec que és l'UDEF, no?, qui ha fet l'informe. Crec que no cal que parlem de l'UDEF. El que passa que també aquest matí llegia un tuit, no?, del president Torra, no?, alguna cosa com l'independentisme no ha de pactar amb el repressor, etc.
Sí, exactament això diu una piulada del president Torra. Diu que està ha estat i està en contra del pacte de la Diputació i dels pactes amb el PSC, ajuntaments com Sant Cugat, Figueres o Calella, que considera un error permetre la investidura de Pedro Sánchez o aprovar els pressupostos del PSOE, i ho remata amb aquesta frase que ara vostè deia.
Jo quan l'he vist, no?, a mi em preocupa doncs aquesta voluntat que segueix tenint l'independentisme i el president Torra de forma molt clara d'aprofundir, no?, en aquests dos grans blocs que al final, des d'un punt de vista de país, jo crec que en la darrera dècada no ens han ajudat a realment solucionar els problemes reals de la gent, que crec que és el que ha de fer la política. Per tant, com a resum et diria, presumpció d'innocència sí, però actes de responsabilitat també per part d'aquells que es puguin veure implicats, presumptament, no?, doncs, en algun cas d'aquest tipus, però també no fem el caldo més gros del compte. No sé, jo aquest tuit del president Torra m'ha deixat una mica... m'ha deixat fora de lloc perquè he pensat, ostres, el que ha estat president de la Generalitat, no sé, entrar en aquesta brega em sembla complex, em sembla estrany.
Ha quedat decebuda amb la gestió que ha fet Quim Torra com a president?
Sí, la veritat és que més que ell personalment, aquí jo tinc el respecte que mereix com a persona i com a president, jo crec que la gestió del govern de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, no?, doncs en aquesta darrera legislatura deixa molt que desitjar. Dic perquè deia el portaveu d'Esquerra Republicana a la Diputació, presentarem una moció de censura, però jo quedo absolutament esperberada que, per exemple, amb el drama que hi va haver, amb els ajuts dels autònoms, que es va penjar a la pàgina web, que només vam arribar a un 2%, etc., ni un conseller dimiteixi, en aquest cas el conseller de Treball, davant del nyap que s'havia fet. No? Llavors, crec que la gestió que està fent el govern de la pandèmia és complexa, perquè la pandèmia és una situació molt difícil, vagi per endavant la meva empatia i solidaritat per qui ha de gestionar això, però penso que la ciutadania no es mereix aquest espectacle, no? D'ara ens mirem en una banda, l'altra, dins de Junts es barallen, dins d'Esquerra no es barallen, però estan... Clar, tot això crec que aprofundeix en una cosa que és negativa, no? Que és que la ciutadania i la política es van distanciant.
Sí, però al final són faves comptades les opcions de governar, no? Els resultats electorals tot apunta que es veuran un altre cop obligats a pactar Junts i Esquerra. Creu que seria sostenible un nou govern de coalició entre aquestes dues formacions després de com ha trontollat aquesta legislatura?
Jo crec que no. Jo crec sincerament que el país necessita passar pàgina. Crec que la ciutadania parlarà clar el 14 de febrer. I crec que fa falta una cosa fonamental, no?, que és que el catalanisme polític, en la mesura que ha estat sempre, que ha tingut l'ànima de construcció del país, doncs prengui força, no?, i que emprenguin aquestes properes eleccions amb una voluntat, a més, de suma, no?, de punt de trobada de molta gent per realment afrontar aquesta propera dècada amb garanties. Perquè fixeu-vos, els problemes a nivell econòmic, a nivell d'augment d'impostos, a nivell de precarietat laboral, a nivell d'atur, etc., són extraordinaris, no? I per tant, a la mesura que el país té problemes, el que no pot ser és que la política no aporti solucions.
I quan parla de catalanisme polític, a qui està apel·lant? En qui està pensant? Però no hauria de venir la solució?
No, jo crec que hi ha a Catalunya ara mateix moltes forces polítiques que des del catalanisme, des de la catalanitat, aspiren, no?, doncs, evidentment, aquest referèndum acordat quan toqui, però aspirin a una gestió, no?, de les competències de manera plena. Per tant, amb el que tenim no en tenim suficient. Nosaltres plantegem, per exemple, des del PNC el concert econòmic, és a dir, l'Estatut ens permet molt més des del punt de vista del finançament i, per tant, ho hem d'aprofitar i posar les persones al centre. I crec que això és el que el catalanisme polític ha fet sempre, no? I, per tant, penso que aquí ens hi podem trobar moltes formacions polítiques, ara potser més dispersades, però que podem ser punt de trobada. De fet, l'ànima del PNC ha estat sempre, des d'un punt de vista de fundacional, perquè recordeu que nosaltres venim de la societat civil, ha estat sempre aquest punt de trobada entre catalanistes i sobiranistes.
El PNC és un partit independentista?
Jo dic que no només. El PNC no es defineix com a partit independentista en els seus estatuts. El PNC defensa el màxim horitzó nacional per Catalunya, però el PNC el que fa és defensar des de la catalanitat, des d'aquests ideals, a les persones, no? I, per tant, aquesta ànima de construcció de país, no? Aquesta ànima de sumar, aquesta ànima de fer coses, la posem al centre del debat polític. Ens hem adonat que fins ara la picabaralla política sempre ha anat per davant, la confrontació, jo no sé si intel·ligent o desintel·ligent, doncs ha estat a l'ordre del dia, però, en canvi, quan t'adones que la ciutadania està tan llunyana a la política, dius, aquí alguna cosa estem fent malament. Per això apel·lem, diguem-ne, en aquest nou moment, aquest passar pàgina. No?
El seu discurs, Marta Pascal, té alguns punts de connexió amb el discurs que pugui fer la candidata del PDeCAT, Àngels Chacón. Hi ha alguna opció d'aliança entre aquestes dues formacions?
Fixa, crec que això se'ls ha de preguntar als companys del PDeCAT, però jo us deia de forma molt, molt clara i molt solemne, i de fet, vull aprofitar aquest espai que molt amablement ens doneu avui des de Catalunya Ràdio, no? A la gent del PNC, per dir, no? Jo crec que el 14 de febrer fa falta, no? una papereta, una opció, que aglutini tot aquest catalanisme polític, tots aquells que tenim ànima de construcció, i nosaltres des del PNC fem una crida, no? A totes les forces polítiques que s'hi puguin sentir còmodes. Nosaltres creiem que segurament és un moment en què fa falta molta generositat, molt sentit de país, i des del PNC el posem ara mateix com a primer punt de l'ordre del dia.
Una coalició electoral.
Mira, els formats crec que formen part d'uns serrells que això ens hem de seure una quanta gent, diguem-ne, i n'hem de parlar i hem de buscar l'encaix, perquè a mi no em preocupa tant el format, la persona tal, sinó que realment el projecte posi, el perímetre d'aquest programa, d'aquesta opció electoral pel 14 de febrer, posi la recuperació econòmica, la disminució dels impostos, la millora de les condicions de vida de la gent, la transformació de Catalunya com a, un altre cop, pol de creixement de talent en el sud d'Europa, com a primera prioritat. Des del catalanisme, des de la catalanitat, des dels ideals, una cosa no treu l'altra, però penso que això és l'important. La resta, penso que si som capaços de tenir el sentit de país que ara cal, tot es pot resoldre.
Per tant, candidatura conjunta o programa conjunt amb el PDeCAT, amb Units per Avançar també?
Jo penso que aquí s'hi ha de poder sumar molta gent.
Està pensant?
No seré jo qui digui, no? Perquè els haurem de preguntar amb ells. Fixa't, nosaltres ens hem sentit, Laura, perdona que t'ho digui així, però molt sols defensant que la primera prioritat del país ha de ser la recuperació econòmica, insisteixo, sense renúncies, però aquesta vocació de construcció, de transformació del país, que és el que el catalanisme polític, no? I, per tant, penso que ens hi podem trobar molta gent. Ara bé, és veritat que durant tot aquest temps hem estat parlant amb molta gent i quan hi ha hagut alguns moments que se'ns han fet plantejaments de dir hem d'anar contra l'independentisme, hem d'anar només a favor de la unilateralitat. Nosaltres, com a PNC, hem dit, ostres, creiem que aquesta no és la solució. Creiem que el punt de trobada ha de ser molt més ampli i, per tant, crec que se'ls ha de preguntar, no?, a tots aquests actors que tu plantejaves, no?, PDeCAT, Units, etc., si se senten còmodes, no?, amb aquesta proposta de construir, d'aixecar el país o no. Per part nostra, i a més a més ho vull dir amb tota la solemnitat, perquè em sembla que és el que ara mateix el país necessita, no quedarà. Però em sembla que hem de definir molt bé el que anem a fer. Què anem a fer? Posar les persones al centre i construir el país de nou.
Encara que digui que no és important, que són serrells més minoritaris, però al final sí que es busca un nom, no?, per encapçalar una llista electoral. Vostè estaria disposada a encapçalar aquesta llista electoral o a renunciar-hi amb aquest gest de generositat que ara demanava?
Fixa't, no, jo sempre he dit... mira, jo vaig decidir deixar el meu escó al Senat, un sou públic com a senadora, perquè considerava que jo el partit en aquell moment en què estava no el podia votar perquè els meus, diguem-ne, el meu sentit de coherència i els meus pensaments no anaven en aquesta línia. No? Per tant, vaig dir, escolta'm, jo no puc representar aquest partit, per tant, segur que entens i que entén la nostra audiència que a mi el tema del càrrec em preocupa relativament poc. Jo estic a disposició del meu partit i, per tant, jo sóc una persona més en aquesta constel·lació, no?, de persones que creiem que ara mateix el país és la prioritat. I per això penso que durant tot aquest trajecte de temps que hem fet, en què ens hem anat trobant i que aquesta pregunta, no, que ara tu em feies, doncs reiteradament se n'ha anat parlant, clar, alguns em deien, bueno, i qui va d'un? I qui va de dos? I això serà una coalició? I quina quota em toca? I jo els deia, no, si això no és important. És a dir, l'important és que deixem els extrems, els de la desobediència, unilateralitat i confrontació, deixem els extrems aquells que no defensen el catalanisme polític com a eina per transformar el país, posem les prioritats de les persones i deixem-ho dir així. Jo penso que aquesta actitud moderada, no?, en abordar els problemes, però amb una vocació de transformació molt gran, és ara la gran revolució que necessita el país. I aquí és on hem d'anar.
Si el 14 de febrer el PNC no aconseguís representació parlamentària, quin seria el següent pas?
Doncs llavors el 15 al matí i seguir treballant, perquè nosaltres hem plantejat un projecte, fixa't, nosaltres no vam agafar unes sigles, vam votar una executiva i vam fundar un partit polític. Vam fer una feina prèvia a través del grup de Poblet, el País de Demà, no?, en què més de 300 persones vam treballar des de la societat civil, per tant allà hi havia polítics i persones que no eren polítiques, doncs com ens imaginàvem el país l'any 2030. Un cop vam tenir això es va transformar en document de 300 mesures, un document ambiciós que aposta per la innovació, per la tecnologia, per les noves oportunitats, per les infraestructures, per les persones, pel talent, per l'europeisme, per l'escola, pel canvi en la sanitat, per tantes i tantes coses. I vam dir, escolta'm, tenim a disposició unes sigles, Partit Nacionalista de Catalunya, que crec que soles ja diuen moltes coses, no? Posem-ho al servei, no?, de la política i de la ciutadania. Per tant, això no només té una prioritat electoral, té una prioritat de vertebrar una força política que sigui un projecte de país. Per tant, després del 14 ve el 15, i per tant, després del 15 nosaltres seguirem sumant. Jo estic convençuda que el catalanisme polític té un gran espai en el proper Parlament. Penso que ara mateix el nostre Parlament no reflecteix l'ànim de la ciutadania, aquests dos blocs constants, aquesta tensió, aquesta fricció constant, i de veritat que crec que hem d'obrir una nova etapa.
N'ha parlat ja amb Àngel Chacón?
Nosaltres, jo ara amb l'Àngels fa temps que no en parlo, igual que no he parlat, per exemple, amb d'altres persones, no? Però com a PNC, com a partit, hem parlat amb molta gent, i fixa't una cosa, en política les persones també són molt importants, no? I per tant penso que si molts sabem posar aquest punt, no?, de sentit comú, de sentit de país, de seny, si m'ho deixes dir així, doncs tot serà senzill. Però vaja, crec que ara és una pregunta que se'ls ha de fer ells, insisteixo, a mi. Jo no estic plantejant, no m'interessa si és una fórmula o l'altra, tot això em sembla que tot es pot resoldre, sinó que plantejo una opció electoral forta, amb capacitat de construir, de transformar, des del catalanisme.
Però ho farà vostè, Marta Pascal, anirà a buscar Àngel Chacón per parlar, perquè el temps s'acaba,
bueno,
el rellotge,
sí,
electoral...
Evidentment parlarem, sí, i no només amb l'Àngels com a candidat del PDeCAT, sinó segurament hem de parlar amb moltes altres persones, també formacions polítiques a nivell territorial, no?, que poden tenir aquesta vocació, no?, de transformar des del territori. Bueno, ja tenim feina, sí.
Ha parlat un parell de cops de posar el país al centre, posar els catalans al centre, de trencar aquesta política de blocs en què s'ha convertit la política catalana. Creu que hi ha hagut massa personalismes els últims anys en la política catalana?
Sí, mira, jo crec que hi ha hagut aquesta dinàmica de grans lideratges, que evidentment el país necessita, però situacions molt, molt complicades, i el personalisme a vegades en política doncs et fa males passades. Clar, la pandèmia, aquesta situació tan, tan complicada, ens posa com a país en un moment molt crític, perquè ja veníem d'alguns dèficits estructurals, és a dir, que l'atenció primària a Catalunya està mal dotada, malauradament, ja ho sabíem. Que la xarxa hospitalària a Catalunya està mancada de recursos, malauradament, ja ho sabíem. Que els metges catalans, joves i no tan joves, estan mal pagats, ja ho sabíem. Però sembla, no?, que tots anàvem trobant les coses. Clar, la pandèmia et posa davant del mirall, no? Clar, per tant, fins ara hi ha hagut una mica d'excuses per resoldre problemes de fons, i us ho dic en l'àmbit sanitari, i us ho puc dir en l'àmbit de les infraestructures,
tants altres,
o us ho puc dir en l'àmbit educatiu, perquè ja sabem com estan les coses. Per tant, penso que ara toca construir, transformar, i a més fer-ho amb generositat. Crec que les institucions, crec que la Generalitat ha perdut fins i tot aquell punt d'institucionalitat, no?, d'un cert orgull que teníem tots plegats, a dir, això, no?, nosaltres que som una nació sense estat, però que tenim sentit, no?, de governar-nos a nosaltres mateixos, això ho farem bé des d'aquí.
I això de qui és responsabilitat que s'hagi arribat a aquesta situació de descrèdit?
No, jo crec que la política aquí, la gent que hi hem fet política, tenim les nostres responsabilitats. Jo, per exemple, he dit moltes vegades que jo que estava en aquell episodi de la tardor del 2017, no?, votant aquella declaració d'independència, votant... Escolta'm, jo sóc conscient de que això no ho vam fer bé, i jo sóc la primera que dic, ostres, Marta, aquí, això no ho pots recordar com un bon moment, eh? perquè no ho vam fer bé, no? Però bueno, la vida, tots ens equivoquem, i l'important és canviar i transformar, no?
Moltes de les persones que van participar en aquells fets del 17 ara són a la presó, i d'altres són a fora, són a l'estranger. Què hauria de passar amb ells, amb els que són a la presó en concret? Indult, amnistia, la reforma del delicte de sedició, que sap que s'està plantejant, que ja veurem en quin sentit.
Saps què ha de passar? Que tornin a casa.
Amb quina via?
I, per tant, a mi em serveixen totes. Que ens en sortim amb l'amnistia, magnífic. Que no ens en sortim amb l'amnistia perquè les forces polítiques que tenen representació al Congrés dels Diputats tenen miopia política, doncs l'indult. Que tampoc ens en sortim amb l'indult, modificació del delicte de sedició. Prioritat, que tornin a casa. Perquè és que realment la seva presència a la presó, més enllà de la tristesa a nivell personal, a més molts d'ells bons amics, és la demostració d'un fracàs en aquesta, diguem-ne, en aquest diàleg que hi havia hagut entre Catalunya i Espanya per que Espanya tingués l'empatia que calia per un projecte com el nostre, i en què Catalunya també vam portar les coses, diguem-ne, a un extrem, no?, que dius, ostres, bueno, potser ens vam passar de frenada, no?, perquè la desobediència, és clar, si tu fas una declaració d'independència però no ets capaç ni de baixar la bandera espanyola per la Generalitat i només hi sa la catalana, home, tenim un problema, perquè si no ho podíem complir perquè ho fèiem, no? O si ens vam quedar sense la institució de la Generalitat i ens vam quedar amb el 155, home, doncs, què vols que et digui, no? Clar, però, esclar, l'estat espanyol només hi ha posat jutges aquí, no hi ha posat solucions polítiques, clar, llavors quan hi ha, per exemple, la moció de censura al senyor Rajoy, que sabeu, doncs, que per part meva hi va haver-hi i d'alguns companys una actitud de escolta, anem a canviar el tauler polític, no és que pensés que el senyor Pedro Sánchez era la solució a tot. El senyor Pedro Sánchez té una responsabilitat i gairebé diria una obligació de deixar les paraules i posar fets, però jo el que vull és que ells puguin tornar a casa.
I s'ha d'aprofitar aquest govern de PSOE i Unides Podem per avançar, per exemple, amb el diàleg o aconseguir compromisos? Veu bé, per exemple, que Esquerra hagi ajudat a aprovar els pressupostos?
Mira, jo aquests pressupostos, diguem-ne, si els nostres vots com a PNC haguessin estat decisius, que espero que algun dia ho siguin, els hagués plantejat, segur, demanant una reducció d'impostos, plantejant, per exemple, un respecte a l'escola concertada, acostant més diners a Catalunya. Per tant, segur que els pressupostos, si els hagués hagut d'aprovar el PNC, tindrien un altre caire, no? Perquè, clar, fixa't, el govern de PSOE i Podemos el que està fent és deliberadament pujar impostos, pujar la pressió fiscal. Ara el senyor Iglesias parla de 4 dies de jornada laboral.
Ja, però està molt bé. Un ministre ho ha descartat.
Clar, ja. Està molt bé, però resulta que hi ha moltíssima gent, centenars de milers de persones, que no han cobrat l'ERTO. Escolta, facin el favor, sembla que se'n riguin, no? Els autònoms, etcètera, no? Dit això, jo crec en una manera de fer política, i aquí en el PNC doncs, estem tots absolutament arrenglerats, en què s'ha de ser útil. I per tant, nosaltres, des de la coherència del nostre programa, des de la vocació de transformar Catalunya en profunditat, haguéssim contribuït a tenir aquests pressupostos, perquè penso que és millor tenir-ne que no tenir-ne.
Marta Pascal, moltes gràcies per haver vingut avui al Matí de Catalunya Ràdio.
A vosaltres, ha sigut un plaer.
Que tingui un bon dia.
Gràcies.